Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Tema de debat interessant, el cas Fermín. Si ets al Barça, esportivament perdries, perquè Fermín és un futbolista que et dona molt, que ha demostrat que té nivell perfectament per ser titular i que si surt des de la banqueta sempre suma, però com que econòmicament estàs tan apurat, 50 o 60 o 70 milions t'arreglarien molts problemes. Flick segur que no el vol perdre, perquè amb la seva sortida la plantilla es debilitaria. Deco no sé si mira més pel potencial de l'equip o per l'economia del club. I aquí al final la clau la té el futbolista, que fins ara ha tingut clar que no es volia moure, però entenc que ara mateix pugui estar dubtant. Aquí no tindrà fàcil tenir minuts, és el Chelsea, econòmicament l'oferta de la Premier mínim et duplicaria el que guanyes aquí, així que veurem com acaba aquesta pel·lícula. Serà un dels temes principals del programa, el futur de Fermín, que debatrem després. El Chelsea està interessat en el jugador del Barça. El Barça estaria obert a un traspàs per una xifra elevada. El jugador, això sí, hauria de demanar sortir. Per tant, la pilota està a la taulada del futbolista. De seguida, l'Helena Condis amb tots els detalls. Tema Camp Nou, la novetat del matí és que la Lliga ha estat inspeccionant el Johan Cruyff per veure si pot ser alternativa pel Barça-València del 13 o 14 de setembre. D'entrada s'hauria d'homologar i instal·lar el VAR, que no té. Així que el Johan Cruyff es perfila com a alternativa clara per jugar contra el València si no s'arriba a temps pel Camp Nou, que no fa pinta. Demà tenim el sorteig de la Champions a partir de les 6 de la tarda a Mònaco amb 5 equips de la Lliga Espanyola: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Atlètic Club i Villarreal. Atenció als equips que es van classificar ahir: Kairat Almaty del Kazakhstan, això està molt lluny, però molt lluny, el Pafos de Xipre i el Bodoglim de Noruega. A l'Espanyol continua fitxant. Garagarza ha vingut a confirmar els fitxatges del migcampista Charles Piquel, ve de la Cremonese, nascut a Suïssa, internacional pel Congo. No està malament la barreja. I també ha vingut a confirmar el retorn d'Urco. Aquest matí, presentacions de Riedel i Coleosho. A Girona, dia de presentació també, presentat Àlex Moreno. Aquí seguim pendents encara que es faci oficial el fitxatge de Krejci pel Wolverhampton. Avui, per cert, es disputa un partit de Lliga Primera Divisió, partit avançat de la jornada 6. A partir de les 9 s'enfronten el Celta i el Betis. Avui tenim la Vuelta Ciclista a Catalunya, contrarrellotge per equips amb sortida i arribada a Figueres. Després estem allà. Ha començat l'Eurobàsquet, el partit inaugural jugat ja aquest matí, Gran Bretanya 70, Lituània 94. Demà debut a Espanya a partir de les 2 contra Geòrgia. Per tant, demà hi ha tiempo de juego, no hi ha Sports Cope. Després fem la guia de la competició amb el profe Miguel Ángel Paniagua. En tenis, Carlos Alcaraz juga aquesta matinada segona ronda US Open contra l'italià Bellucci, a veure si li ha crescut una mica el cabell, i el Barça guanya la Supercopa Catalana d'handbol, superant el Granollers a la final 38-25, en categoria femenina, victòria pel Granollers 31-19 sobre Lleida. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Jordi Blanco, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, què preferiu que passi amb Fermín? Voleu que es quedi la gran majoria, el 71%, que el venguin al 29%? En clau Espanyol, l'Espanyol que no para de fitxar, us demanem avui que valoreu el treball de Garagarza en aquest mercat. Creieu que ho està fent molt bé la majoria, el 47%, que bé el 41%, que suficient el 9% i que malament només el 3%. I en clau Girona, el Girona que necessita de tot, però us demanem avui que trieu quina posició és més urgent reforçar. Aposteu la majoria per la davantera, 38%, mig del camp 31%, defensa 17%, porteria 14%. Marc Peires està al control de so, Sergi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Hey. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí comença l'Esports Cope d'avui dimecres. Ho fem abordant l'actualitat del Barça, que hi ha diversos temes, però aquesta actualitat té avui un nom propi clar, que és el de Fermín. El de Fermín. Saludo a Elena Condis. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Aquella que és Fermín, eh?
Sí, hi ha cas Fermín. Ahir ja sortia que el Chelsea, avançant els companys de Diatlètic, el Chelsea rompia amb força per intentar fitxar Fermín López, i el Barça... doncs ha respost internament. Hem preguntat quina és la postura del club davant d'aquestes informacions, i el que ens diuen és que si Fermín diu que vol sortir, si Fermín demana marxar, no s'hi oposaran, sempre i quan l'oferta econòmica sigui molt potent, d'eco la xifra en mínim 70 milions d'euros.
70 milions, eh?
70 milions d'euros mínim per Fermín, i que el propi Fermín deixi clar que és ell qui se'n vol anar, és a dir, que és el futbolista que vol sortir i no el Barça el que el vol vendre. El que sabem és que Fermín hi està donant voltes i té dubtes, evidentment, perquè és una oferta molt potent, pràcticament doncs li donen més del doble del sou que percep al Barça. El club blaugrana encara no té una oferta formal del Chelsea, però saben que el conjunt anglès s'ha posat en contacte amb Fermín i amb el seu agent, no només el Chelsea, també els consta que aquest estiu des de l'entorn de Fermín han parlat, han rebut trucades del Manchester United i del Bayern de Múnich. Ahir explicava el Miguel Rico al Partidazo que la proposta econòmica que li presenta el Chelsea és de 14 milions d'euros bruts. El Barça ara mateix cobra 6 milions d'euros bruts. Fermín era molt contundent el dia 10 d'agost, després del Gamper, dient a TV3 que ell es quedaria, que tranquils culers, que es quedaria al Barça, però... ara, pel que sabem, s'està replantejant la decisió. Aquesta temporada, aquesta pretemporada, ha estat una mica complicada per ell a nivell personal, amb relacions dins del vestidor, i ara doncs li està donant voltes perquè aquesta oferta del Chelsea és molt suculenta. Flick vol que es quedi, li ha dit el jugador i també ho ha manifestat públicament. És molt proper a Fermín, per exemple, la Ciutat de València el va veure tocat i van estar parlant una estona, l'entrenador i el futbolista... però el Barça li dirà al tècnic que si Fermín demana sortir i arriba una oferta molt potent del Chelsea, l'hauran de vendre. A nivell econòmic també seria una operació rodona, perquè més enllà d'aconseguir fair play, el Barça obtindria un benefici net per Fermín, que recordem és un futbolista de la Masia.
Doncs veurem què passa. La pilota està a la taulada del futbolista, que fins ara ha estat molt contundent, dient que no es volia moure, però en fi, els dies passen, les setmanes passen, les situacions canvien, i ara jo veig que és normal que també li estigui donant voltes, i després el club, per molt que digui que és el jugador el que ha de fer el pas endavant, jo crec que si arriba una oferta per una xifra de 60-70 milions pel club, encantats.
Sí, són hores decisives. Evidentment, el club el que no vol és que sembli que és el Barça qui vol vendre Fermín. Per això diuen que si el jugador vol sortir, ho digui públicament. Però, evidentment, és una operació a nivell econòmic que ajudaria moltíssim a la situació, a la greu situació per la que travessa el Barça. La setmana passada deia Flick que ni Casado ni Fermín estaven en venda, però és cert que el club blaugrana no descarta escoltar una oferta sempre i quan sigui econòmicament molt potent. Veurem si Fermín li diu al Chelsea que presenti una proposta al Barça en les properes hores i comencen les negociacions entre clubs. De moment, això no s'ha produït perquè Fermín, insistim, li està donant voltes, ho està meditant, ho està pensant, però encara no ha donat llum verda a que els dos clubs comencin a negociar. Per tant, són hores decisives, tant pel Camp Nou com per les inscripcions, com per Fermín. En capítol inscripcions, dir-te que Iñaki Peña ja va sopar a Elx, avui proves mèdiques, i en principi es signarà la seva sessió fins a final de temporada avui mateix. Ha renovat amb el Barça fins al 2029, per tant, es podrà inscriure a Chesney, que viatjarà a Vallecas. Gerard Martín està esperant la sortida d'Oriol Romeu per poder-se registrar, i Verdagi pendent d'Héctor Fort, que doncs encara no s'ha desencallat el seu futur, però podria ser el Mallorca. Deco s'ha reunit amb emissaris del conjunt balear. Anem a veure què passa. Tot això, aquestes tres sortides, més els 7 milions d'euros d'aval que es pot ampliar, permetrien les inscripcions, a no ser que acabi sortint Fermín, que llavors ja no hi haurà cap problema, perquè amb la sortida de Fermín sí que es podien inscriure tots una tacada.
Molt bé, seguim pendents de tot. Condis, gràcies.
Adéu.
Avui hi ha una novetat també sobre el procés del retorn del Barça a l'estadi del Camp Nou, o del no retorn. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És que la gent de la Lliga han estat aquest matí inspeccionant les instal·lacions de l'estadi Johan Cruyff per veure si allà es pot jugar el Barça-València del 13 o 14 de setembre, no?
Sí, una petita delegació de la Lliga que ha vingut des de Madrid per veure l'estadi. Els hem vist tant pels accessos de fora, amb el típic carrito de golf, que estaven fent tot el que és el recorregut per fora de l'estadi per veure accessos, com també hi ha imatges dins a l'interior, des de les grades del Johan Cruyff, veient com és el terreny i, sobretot, com està el tema d'accessos i seguretat, que és el que més preocupa. Això és perquè l'opció del Johan Cruyff està creixent i molt, i gairebé és el plan A ja per rebre el València. Està descartat per la Lliga canviar l'ordre i jugar més talla, descartat Montjuïc pel concert del cantant Post Malone el divendres 12, i amb l'Spotify Camp Nou, que encara que no és oficial, però sembla ja quasi descartat perquè no estaria llest per acollir a 27.000 persones, que és la fase inicial, en només 16 dies. Està descartat també pel Barça el camp del Girona, Montilivi, així que només queda l'opció del Johan Cruyff, on ja es va jugar el Gamper contra el Como. És un estadi de 6.000 persones de capacitat, no són les 50.000 de Montjuïc, no té sala bar, però es pot muntar una de provisional, i potser l'altre inconvenient seria que aquell mateix cap de setmana del 13 i 14 de setembre es juguen les de Pere Romeu contra el Logroño a la Lliga F, la reben, però es podria fer que un dia jugués el masculí i l'altre el femení. No hi hauria problema en això, i a més de tot això cal dir que evidentment el Barça és la solució que troba per només un partit. Si fossin més seria diferent, però per només un partit creuen que és la solució més hàbil. A més, ja va explicar el dilluns Isaac Fouto a la cadena COPE que al Barça, si ho demanen, donarien des de la Lliga el vistiplau perquè es pogués jugar al Johan Cruyff. El Barça encara no ho ha demanat de manera oficial, però ja avui, amb la visita de la comissió de la Lliga, s'entén que el Barça treballa en aquesta opció per solucionar el problema que tenien només per un partit, que és el Barça-València, que totes les altres opcions estan descartades i que jugarien, com va fer el Gamper contra l'equip de Cesc Fàbregas, doncs contra el València, al Johan Cruyff.
És la solució més pràctica, crec que s'ha d'instal·lar el bar, això sí, perquè és un estadi que no té bar, clar. No?
S'ha d'instal·lar com una sala provisional, que tampoc seria un problema, tampoc seria aquest el gran problema, ho podrien instal·lar, i de fet per això la comissió de la Lliga, una delegació de la Lliga, ja ha estat aquest matí a les instal·lacions que té el Barça, l'estadi annex de la ciutat esportiva, Sant Joan d'Espí, i no seria aquest el problema. No hi ha tants inconvenients com a la resta de llocs que o estan descartats o no es pot o no arriben a temps, com al mateix estadi, el principal, a l'Spotify Camp Nou.
Per tant, Víctor, en resum, el Barça no abandona encara la intenció d'intentar jugar el partit a l'estadi del Camp Nou, poder jugar la Lliga allà, poder jugar la Champions allà, però l'escenari que tots veiem, que cada vegada va agafant més coses, que el Barça-València es disputi a l'estadi Johan Cruyff i que la resta de partits, tant de Lliga com de Champions, vagin a Montjuïc.
Vagin a Montjuïc, almenys tota la fase inicial, ja veuríem de cara al febrer, però seria el menys problemàtic i evidentment seria tornar a muntar, sí, perquè es va desmuntar tot a Montjuïc, però tornar a muntar a Montjuïc, on s'ha jugat dues temporades, on ho tenen per la mà i saben perfectament com funciona tot, i acabar de treballar en tranquil·litat a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou, per tornar, doncs, per exemple, al febrer a la Champions, poder tornar allà, sí, guanyarien uns mesos per segur tenir una capacitat al voltant de 30.000 persones o més, i amb uns accessos i amb un lateral, que és el que demana la UEFA, doncs en condicions per a poder acollir aquesta quantitat de gent.
Així està la pel·lícula a dia d'avui, oficial encara no hi ha res, ho anirem explicant. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Fermín, amb ganes que arribi el diumenge a 2:15 de la nit, Rayo Barça i Hansi Flick faci jugar a Fermín i Déu més. Seria un missatge directe tipus caçador, partir ben fort i ben alt, que compta amb ell i que necessita a tots els jugadors. La informació que es publica avui és Fermín es vendria per 70 milions. No hi ha constància, però diuen, d'una possible sortida de Fermín al Chelsea i fins al moment no ha arribat una oferta formal. No hi ha més preguntes, senyoria. No se falta decir nada más. Declaracions públiques. Deco, 16 d'agost, està descartada cap sortida. Volem mantenir els millors. Seria molt fàcil vendre a un i ja està. Però el que volem és donar estabilitat. Flick, 22 d'agost. No vull perdre cap jugador. Serà una temporada dura i necessitem jugadors de la qualitat de Fermín. I el propi Fermín, 10 d'agost, després del Gamper, el meu somni és quedar-me i em quedaré. que estiguin tranquils. O analistes savis, com el nostre admirat Àlex Delmas. El Barça no pot deixar escapar mai a Fermín. I no cal recordar el rendiment de Fermín la temporada passada. 46 partits, 8 gols, 10 assistències. El Barça, que ja ha perdut gratis a Íñigo Martínez, no pot prescindir d'una peça tan important com el Fermín. Ni Araujo, ni Ter Stegen, ni Casado, ni al seu dia Rafinha o Frenkie de Jong van sortir afortunadament. Ara Fermín, el que mana és el jugador amb contracte renovat al Barça a l'octubre fins al 2029.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Després, d'aquí a uns minuts, seguim parlant d'aquest apassionant tema del futur de Fermín, el nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Jordi Blanco. Ara fem una pausa i després sonarà Esports Cope, la sintonia de la Champions.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sona la sintonia de la Champions a Esports Cope perquè demà, ja demà, tenim el sorteig de la fase Lliga, de la Lliga de Campions, a partir de les 6 de la tarda. El farem, com sempre, aquí a la Cope, recordo, amb 5 equips espanyols participant en competició aquesta temporada: el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao i el Villarreal. Convoquem a una de les hordes internacionals de la Cope, en aquest cas el Luis Millán. Luis, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, que estamos todavía pendientes de acabar de configurar el cuadro y vaya equipos se están metiendo, Luis. Ayer el Kairat Almaty de Kazajstán, el Pafos de Chipre y el Bodo Glimt de Noruega. No está mal, ¿eh? Sí, exótico, ¿eh?
Sí, sí. Nada mal, y sobre todo como te toque un viaje a Kazajistán, porque es de la zona de Kazajistán que está prácticamente pegado a China. Es que son unos 8.000 kilómetros. Va a ser un viaje como si te vas de gira.
Sí, sí. No, no, lo he mirado, creo que son 14 horas de vuelo o algo así. Sí, o sea, una auténtica locura. Sí, sí. ¿Y el Pafos de dónde sale?
De Chipre, además entrenador español, Carcedo, que sorprendentemente ha ido pasando previas. Y la última ayer, con un golazo además en los últimos minutos ante el Estrella Roja. Y se mete, vamos, sorpresa total que un equipo chipriota puede estar en la fase liga de esta nueva Champions. Pero es a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Más equipos, equipos más desconocidos. Así que ya sabes lo que significa. Más trabajo, porque para preparar estos equipos no es fácil.
Sí, sí. El Chelsea, el Milan, el Inter, el Bayern de Múnich, eso Luis lo controlamos. Sí. Pero estos equipos hay que estudiar.
Sí, por lo menos el Bodo Glimt ya se metió el año pasado en las sí. semifinales de la Europa League. Es un equipo que en los últimos años lo viene haciendo bien. Tiene jugadores que han dado el salto luego a grandes ligas, aunque han terminado volviendo a Noruega, pero el resto va a ser complicado.
Bueno, pues ánimo, ánimo. Mañana el sorteo a partir de las 6 de la tarde en Mónaco, y bueno, como el del año pasado, ¿no, Luis? Pocas bolas y mucho software, ¿no?
Sí, 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 pocas bolas. Esto va a ser rápido. Recordamos, es un sorteo que son cuatro bombos, por decirlo de alguna manera, y al Barça pues le tocarán dos del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4. Cuatro partidos en casa, cuatro partidos fuera. Y a partir de ahí no te pueden tocar españoles en esta primera fase. Están por definir todavía los grupos, porque como van por coeficiente, por ejemplo, si el Benfica hoy no se mete, pues ahí correría turno. Bueno, ahí por no liar, mañana quedará todo claro, y al final lo que le tiene que preocupar al Barça es los que le toquen de los buenos, que al final son los que te definen un poco en qué parte de la tabla quedas.
Peligro Premier, que hay seis equipos, Luis, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, en Newcastle sí que va a estar en Bombo 4, que es un equipo que no deja de ser de Arabia y tiene muy buenos jugadores. Y entonces, pues claro, te tocan unos buenos del Bombo 1, del Bombo 2, del Bombo 3, y llegas al 4 y de repente te aparece un inglés y se te puede complicar. Es lo que le pasó al Girona la temporada pasada, que tenía un calendario que vamos, sí, sí. Pero es que con 6 ingleses sería raro que no te cayese uno o incluso dos.
Claro. Bueno, pues nada, mañana conoceremos los rivales y hasta el sábado-domingo no tendremos el calendario, ¿no?
Sí, mañana ya eso, ya conoceremos los rivales y luego el calendario suelen publicar a lo largo del fin de semana. Yo creo que el sábado igual por la tarde lo podemos tener ya.
Perfecto, pues estamos pendientes y mañana seguimos el sorteo en COPE. Luis, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Estupendo, ahí estaremos. Un abrazo, buena tarde.
I abans d'obrir el debat a Sportscope, volem conèixer els moviments del dia al Mercato, amb l'Alejandro Laguna. Alejandro, bona tarda.
Bona tarda. El Villarreal i el Crystal Palace arriben a un acord per la venda de Jeremy Pino. El conjunt groguet va oferir renovar el contracte al jove extrem canari, que acabava el 2027, però el jugador es va negar i marxarà a la Premier per més de 30 milions d'euros. D'altra banda, el sumari groc reforça la seva porteria per les pròximes 4 temporades amb el fitxatge de l'ex blaugrana Arnau Tenas, que arriba després de l'acord amb el Paris Saint-Germain per una xifra de 2,5 milions d'euros. Més fitxatges. Adrien Rabiot, després de la seva polèmica baralla amb un company a l'Olympique de Marsella, podria marxar al Milan de Luka Modric. El Levante anuncia un nou fitxatge a la porteria, l'australià Matthew Ryan. Hugo Guillamón, pivot que va ser convocat a l'últim Mundial amb Espanya, deixa lliure el València i signa pel Hajduk Split de Croàcia. Rayados de Monterrey de Sergio Ramos pressiona per Borja Mayoral del Getafe, que podria desbloquejar els problemes de fair play del club i la sortida de jugadors com Uche, que resisteix a marxar, i Fabio Silva, ex de les Palmes, deixa Wolverhampton anglès per fitxar pel Borussia Dortmund per una xifra que envolta els 25 milions d'euros.
Moviments interessants. Així ve el dia en clau Mercato, 3:28. Després de la pausa, el debat a Sports Cope amb el Jacinto Vicente i el Jordi Blanco.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! El debat a Sportscope quan passen 29 minuts de les 3 de la tarda. Avui amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado. Bona tarda.
Muy buenas, bona tarda. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Ens acompanya també avui el company Jordi Blanco. Bona tarda, Jordi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Que sempre hi ha temes apassionants de debat, eh? Però avui crec que està molt interessant el tema de Fermín, perquè veurem com acaba aquesta història. Jacinto, d'entrada, lo que os preguntaria és si venderíais a Fermín por una cantidad de dinero importante. Vamos, 60 millones.
Yo, si me permites, primero te voy a dar un paquete de información.
A ver,
de este tema.
Siempre es bienvenida.
Entonces, lo que te puedo decir es que en este momento el problema de esta operación es, sí hay un interés del Chelsea, eso es real. Este interés se plasma hace un tiempo, un mes, de manera directa al Barça. En ese momento el Barça le dice que no, que es intransferible y que Flick cuenta con él, que el jugador no se quiere ir. En ese momento es cuando llega una oferta de 50 millones, no ahora. Lo que ha ocurrido ahora es, aparentemente, no se sabe si, y ese es el punto de duda, con consentimiento del jugador, porque él tenga dudas o por una maniobra de los agentes, los agentes son los que han reabierto su operación con el Chelsea.
Ya.
El Barça sabe esto. En este momento el enfado en el Barça es mayúsculo con los agentes. Esto te lo puedo decir. Y el Chelsea ahora mismo se está planteando cómo articula esa operación, porque la idea que tenían ellos era hacerlo con los agentes, trasladar la oferta a través de los agentes del jugador, si el jugador decía que sí. Como hay la situación entre agentes y club que es malísima, repito, el Chelsea está planteando trasladar la oferta, no directamente porque sabe que es complicada la relación ahora mismo, sino a través, no directamente de los agentes, sino de un intermediario. ¿Se va a ir el jugador? Esa es la gran duda que tenemos todos. Hasta yo he preguntado, la información que me ha llegado. La clave es el jugador, porque lo que no se sabe es si los agentes han actuado por expresas dudas del jugador y consentimiento del jugador, o ellos han intentado poner en el mercado al jugador. Dicho esto...
Y si hay caso también, es porque, primero, porque el jugador... si al final hay traspasos, porque el jugador al final ha pedido irse, y también porque el Barça quiere venderlo.
Correcto. Llegados a este punto que te he explicado, es si realmente el jugador llega a un punto en que tiene interés, la verdad, y lo demás es bastante hipocresía, es que al Barça también le ve bien.
Claro.
Vale, entonces estamos en ese punto. El Barça no va a dar el paso si no hay la voluntad del jugador de decirle.
Sí, sí, eso está contado, sí.
Pero, tal cual. ¿Que el Barça le interesa? Sí. Ahora el problema es la relación malísima Barça-representantes. Ya. ¿Que yo lo vendería o no? Contesto.
Sí.
Depende del precio. Sé que duele, es una venta dolorosa, de verdad. Es una venta difícil.
¿Por 70?
Ahí voy, a partir de 70.
A partir de 70, vale. Jordi, ¿qué dius?
Hola, ¿qué tal? Bueno, jo crec que més de que sí estaria disposat a vendre'l és el que decideixi el jugador i el seu entorn, perquè no és només el sol el jugador que decideix tot el seu entorn, decideixen els seus agents, que per alguna cosa els té, i decideixen entre tots. I el que és evident és que el Barça, el club, esportivament seria un cop, ja ho ha deixat clar a l'entrenador, però a nivell de club, a nivell econòmic, a nivell de fair play, a nivell de la regla 1x1 i de totes aquestes històries d'inscripcions, pues seria una bona operació. Aquí has de veure què és el que prima més.
Sí, no, clar, una venda d'aquesta magnitud, el tema de les inscripcions i del fair play i tal, t'ho arregla d'un plumazo.
Jo és que me'n recordo del, em sembla que va ser al setembre, a l'agost del 2019, quan Rakitic estava a punt d'anar-se'n al PSG, i qui ho va parar va ser l'entrenador aquell moment del Barça, després d'un partit precisament a Sant Mamés contra l'Atlètic, quan era entrenador del Barça Valverde, que va dir que el Barça era un club de futbol, no era un banc ni una entitat negociadora que havia de fer negocis. Llavors, clar, jo ho traslladaria ara en el mateix cas. Què li interessa al Barça? Treure's de sobre un futbolista que, sense ser pal de paller, sense ser indiscutible al 100%, és un futbolista que ha demostrat en aquests dos anys ser molt, molt important en moments transcendentals de l'equip. No sé fins a quin punt és bo.
Claro, es que está claro que, claro, ahí está el dilema, Jacinto. Económicamente, si las cifras son esas, para el Barça sería una buena operación, pero deportivamente es evidente que pierdes, porque Fermín es un gran elemento, es un gran futbolista.
Correcto. O sea, el tema es, si es verdad que puede sobrar un futbolista en medio campo, es cierto, porque es que
por mucho que... De John.
Ahí voy.
No, de Jong es parla de que està a punt de renovar.
A punto lleva 7 meses. O sea, primero era el cuento del representante, que se había peleado con Ali Dursun. Sí. Luego era que si de la comisión de Ali Dursun. Luego era que si no representante.
Oye, pero de Jong tuvo lo suyo también, que no veas la presión que hubo para que saliera también en su momento tela, Aguantó
sí, pero,
ahí.
Sí, pero yo ahora, como aficionado, y yo lo digo como aficionado,
Sí.
Jo antes de girar de Jong que a Fermín.
Però el problema que passa, perdoneu, amb el tema de Jong, no és gaire diferent al problema que s'està acabant de solucionar a París amb el Donnarumma. O sigui, a De Jong li queda un any de contracte i Marejant la perdiu, acabarà lliure de contracte i ja veurem què passa. Per això el PSG va tallar amb seca el tema de Donnarumma, perquè no és Luis Enrique que ha deixat de comptar amb Donnarumma. Ha sigut el club que li ha dit no, aquest senyor no renova, no juga fora. I Luis Enrique, que vulguis que no, és un entrenador també de club, va dir, vale, d'acord, porteu un altre porter, han portat un altre porter i ja està, i a partir d'aquí es troben de sobre Donnarumma. Però és que el cas de Jong porta camí de ser el mateix, de ser el mateix, i com acabi el mercat i s'arribi al mercat de Nadal sense haver renovat de Jong, hi haurà un gran problema,
No, però és que a part ja, si nos ponemos populistas, reconozco que es ponerse populista. Oye, ¿por qué de Jong no contribuye al fair play, a las inscripciones, haciendo algún arreglo con su sueldo?
Bueno, la idea de la renovación entiendo que pasa por ahí, entre otras cosas.
Sí, pero la idea, la concreción... Sí,
hay que plasmarlo, claro.
Claro, la idea es muy bonita, pero luego está la ejecución. Entonces, aquí estamos hablando de inscripciones, del último minuto, de tal, y entonces hay que hablar de varias cosas. Hay que hablar de que, evidentemente, algo falla en la gestión del club porque no se puede estar así.
Hombre, claro, eso llevamos mucho tiempo así.
Hay que decirlo, porque hay gestión.
Sí, hombre. El 1-1 no llega nunca.
Nunca. Y luego, dos, hombre, ya puestos a tener estos follones con jugadores como Firmino Casado, pues casi prefiero tener un follón con De Jong. Ya. Entonces, a ver, en el tema Fermín, yo hago un matiz. Deportivamente, evidentemente, es una pérdida. Pero también en este momento concreto coyuntural hay una oportunidad, que se llama Dro.
Ya.
Entonces, en otro momento sería un drama. Ahora mismo yo creo que esa posición la puede coger Dro, que no será Fermín, que no tiene la experiencia de Fermín, que le faltan esos 2 años en la élite, pero que puede ocupar esa posición.
Sí. Y entonces, claro... amb tota l'estima, tota la confiança, i tu em coneixes, Joan, el que jo defenso la cantera, avui en dia, amb tot el respecte, parlar de Dro com un substitut de Fermín em sembla abusarat, però molt, perquè aquest nano porta 3 ratos. Vull dir, a veure, ojo, poc a poc i bona lletra, perquè no totes les flors florecen, com es diu en castellà. Sí. Vull dir, poc a poc, no tot surt bé.
Sí, però no està en una posició en la que sigui imprescindible Dro. O sea, se le puede llevar con calma. Ahora mismo no es imprescindible. El imprescindible ahí es Dani Olmo. El imprescindible puede haber otros jugadores. Hasta el mismísimo De Jong puede jugar ahí. Entonces... Dro está en una posición en la que puede tener más minutos de los que pensaba sin ser imprescindibles en prisión.
Es verdad. Ahora, que en esa posición de la media punta hay muchos jugadores, ahí hay mucha competencia.
Lo que no hay es un jugador que te pueda dar 70 millones.
Sí.
O sí, De Jong, pero va a ser que no.
Sí. Molt bé, doncs a veure com evoluciona el tema entre avui i demà. Jo crec que Fermín hauria de dir alguna cosa, si sí o si no, i a partir d'aquí a veure com acaba la història. Recordo que és el dilluns a la nit quan es tanca el mercat de fitxatges, així que bueno, ens esperen com sempre unes últimes hores mogudes a Can Barça. Senyors, ho anirem comentant. Jacinto, Jordi, gràcies als dos, una abraçada forta.
Adéu-siau.
Adéu, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Tercer partit fora de casa del Barça, amb l'obligació de sumar 3 punts més jugant molt millor. I ho vivim amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des de Vallecas, Rayo Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para ti sería...
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol. L'Espanyol que, escolta tu, una màquina de fitxar aquesta temporada, eh? Tenim el Raúl Urgell. Raúl, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui hi ha hagut les presentacions de Coleoxo i de Riedel. De seguida els escoltarem, però és que abans, en aquesta presentació, Garagarza ha vingut a confirmar que estaven pràcticament fets els fitxatges de Piquel i també el retorn d'Urco.
Sí, va començar l'Espanyol amb aquesta embrancida durant l'inici del mercat. Els pericos han tornat, sembla que han tornat a activar-se, avui presentant a Luca Coleoxo i al central Kevin Riedel, però, com bé has dit tu, no seran els últims reforços de l'equip, perquè durant la presentació Frank Garagarza ha confirmat que estan pendents dels últims serveis els fitxatges de dos migcampistes més, Urco González i Charles Piquel. Així ho ha dit Frank Garagarza.
Podria.
¿Algo más? ¿Es más sí que no?
Es más sí que no. El objetivo nuestro es que Pau Sasuna, el objetivo es que Pau Sasuna esté en la plantilla cerrada en incorporaciones, y eso es muy importante para nosotros y en eso estamos. A partir de ahí hay movimientos de que podemos tener noticias en breve, sí, pero no te puedo decir mucho más.
A Urco ja el coneixem, tornarà de la Reial Societat, on estava ja, va estar cedit la temporada passada a l'Espanyol, i pel que fa a Piquel, és jugador que ha nascut a Suïssa i ara mateix juga al Cromosone, una plantilla que com a...
Sí, era la Cremonese, equip de la segona divisió italiana, sí. És nascut a Suïssa, és internacional pel Congo...
I també és migcampista.
Migcampista,
clar, no? Buscaven un jugador que fes la posició aquesta de 6, sí. I de sobte doncs tenen dos, tant Urco
millor
com el cas de Charles Piquel. Una plantilla que, com ha dit també Garagarza, està complint amb les incorporacions previstes, per exemple, la de Coleoxo, un traspàs en el qual ha participat Alan Pace, el propietari del Burnley i pròxim propietari de l'Espanyol. L'extrem ha explicat que Pace és un home proper amb els jugadors i que li ha desitjat sort per a la seva segona etapa al club. Coleoxo torna a l'Espanyol 2 anys més tard i així es defineix com a jugador.
Yeah, hola, I'm very happy to be
estic
here.
Molt content de ser aquí, estic desitjant jugar i tinc moltes ganes de formar part d'aquest projecte. Vull ajudar l'equip en tot el que pugui, no puc esperar a conèixer els pericos.
Queda clar que aquest és Riedel.
Aquest és Riedel, el central alemany, que bueno, ja heu vist que s'ha mostrat molt content d'aterrar en un projecte com el del club perico, sent l'últim fitxatge confirmat. A més, l'Alemanya ha dit que està molt content per fer aquest salt a la seva carrera i que utilitzarà la seva experiència com a capità d'un equip per poder aportar en tots els aspectes, tant al camp com al vestuari. I ara sí, escoltem a Luca Coleoxo.
Un Luca que treballa en tots els lados, que se puede morir por el equipo para ganar. Yo quiero ganar, yo quiero hacer mis uno contra unos, cosas que yo puedo con mis habilidades. Y voy a pelear cada día para poder ganar partidos, porque yo sé lo que merece este club y dónde podemos llegar, y yo voy a pelear hasta que lleguemos ahí.
Veurem si finalment es compleix el desig de Frank Garagarza, que és tenir aquesta plantilla tancada abans del partit d'aquest diumenge contra Osasuna.
Un dels grans animadors del mercat aquesta temporada, sens dubte, l'Espanyol, amb molts futbolistes força desconeguts. Si l'encerta Garagarza, realment l'Espanyol tindrà una plantilla o està confeccionant una plantilla molt competitiva. Gràcies, Raül.
A tu, Joan.
Això a l'Espanyol. Mirem ara a Girona. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
També dia de presentació a Girona. Allà han presentat Àlex Moreno.
Sí, és un lateral izquierdo de 32 años, nacido en San Sadurní, llega libre tras rescindir con el Aston Villa, también ha jugado en el Nottingham Forest, Betis, Mallorca y Rayo, donde por cierto coincidió con el actual entrenador Mitchell. Viene a suplir la marcha de Miguel Gutiérrez al Nápoles y firma para las dos próximas temporadas.
Nunca puc aportar a finales experiència, vinc de lligues com la Premier, de jugar al Betis, a la Lliga, velocitat, bueno, córrer a l'espai, sortir de pilota, bueno, una mica tot, no? En general, tinc moltes experiències ja al futbol i crec que això també li puc donar a l'equip.
Llega en un momento en el que el Girona ha perdido los dos primeros partidos ante Rayo y Villarreal, dejando una pobre imagen que Moreno espera revertir.
Els que siguem aquí hem de remar tots a una i tot, sobretot passa per aquest partit, no?, que arribarà. I bueno, segur que els resultats vindran. Ara mateix pues, no estan sortint aquests dos partits les coses, han començat ara, vulguis o no, pues, estem creant l'equip i espero que quan abans possible sigui, pues estem tots remant a la mateixa direcció.
Ese partido que cita Alex Moreno el sábado, oportunidad de debut en casa, en el duelo de colistas, ¿eh? Girona-Sevilla, ¿quién lo iba a decir? Pues bien, ninguno de los dos equipos todavía ha sumado un solo punto.
Sí, jornada 3 i ja un partit amb cert drama. Han de passar coses al Girona, d'aquí al tancament del mercat, Juan, hi ha d'haver sortides, hi ha d'haver arribades. Encara no és oficial, ho serà en qualsevol moment la sortida de Krejci.
Sí, és qüestió d'hores que el Wolverhampton haga oficial el fitxatge de Krejci per uns 30 milions d'euros. El defensa checo, de hecho, ya está en Inglaterra para pasar reconocimiento médico y firmar con el conjunto británico para las próximas temporadas. Por otra parte, según el compañero Nil Sola, especialista en la actualidad del Girona, el centrocampista Yangel Herrera ha pedido la salida del club. El jugador venezolano, actualmente lesionado, tiene una oferta de la Real Sociedad y ha pedido la marcha del Girona. La situación es complicada porque Herrera es uno de los referentes para Michel y su salida sería dolorosa ahora que el equipo ha perdido los dos primeros partidos. Otro nombre propio que ha salido a la palestra del Girona es el nombre del delantero del Dinamo de Kiev, Vladislav Banat. Avanzan, según al parecer las informaciones, en buena posición las negociaciones para que recale en Montilivi. Es un atacante de 23 años, está presionando para facilitar jugar en Girona. El año pasado se proclamó máximo goleador de la Liga Ucraniana con 21 goles en 45 partidos. No obstante, las diferencias económicas entre clubs son evidentes. El Girona ha ofrecido 10 millones, pero el Dinamo de Kiev quiere 20.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Fins aquí al futbol, pausa i després estem a Figueres. Hasta allà, la Vuelta Ciclista a Espanya.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas? Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Vinga, anem cap a Figueres, que està allà a la Vuelta Ciclista a Espanya. Quique Iglesias, endavant, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Quina festa davant dels ous, del Museu Dalí. Aquí està la rampa de sortida d'aquesta etapa número 5 de la Volta Ciclista a Espanya, que avui és a casa nostra, per l'Alt Empordà. Aquí gaudiries d'un dia meravellós. Ha plogut durant tot el matí, però ara el sol fa que s'hagi assecat el recorregut. 24 quilòmetres, van a tota velocitat cap a Peralada. Després doncs, tornen cap aquí, cap a la capital de l'Alt Empordà. Un espectacle de dia, un espectacle d'ambient, després d'haver viscut a Itàlia i a França a l'inici d'aquesta Vuelta a Espanya, que està liderada pel francès David Godú. Avui crono per aquí, veurem qui guanya. L'Ineos, l'equip Visma de Vinegar són els grans favorits. D'aquí una estona ho sabrem, ho explicarem per exemple a la ona mitja de COPE Catalunya i a tota per internet des de les 4 fins les 7. Avui etapa íntegra a través de les emissores de la cadena COPE. Avui hem estat fa una estoneta amb el gran Purito Rodríguez.
Sí, doncs aquí estem, com cada any. És una tradició amb l'ambaixador de Càceres Assegurances, el Joaquim Pudrit Rodríguez. Hola, Joaquim, molt bones.
Molt bones, què tal?
Hem reincorporat en aquesta Volta a Espanya, ara que hem arribat a casa. Primer és un plaer estar a Catalunya amb la Vuelta. I avui sembla que deixarà de ploure, així que tenim una crono per equips. Què n'esperes?
Pues, primer que pari de ploure, perquè la vida que està ploguent era molt, el recurs està bastant perillós, però bueno, amb una curva, amb una crono tan curteta com aquesta per equips, a 20 quilòmetres, no crec que hi hagi massa distàncies, massa diferències entre els equips, que jo crec que és el maco, no? En aquesta primera setmana no s'han obert massa diferències entre els líders i aquesta crono crec que serà el mateix. Així que per Andorra estarà una mica tot més per jugar-se-la.
No hem vist alta muntanya, ho veurem demà a Andorra i a Cerler, però bueno, és evident que sembla que Vingegaard serà el rival a batre, oi?
Sí, però bueno, abans que comencés la Vuelta ja se sabia, no?, que Vingegaard seria el gran favorit per aquesta Vuelta a Espanya i se l'ha vist a més que ha arribat amb un punt molt, molt fort, no?, perquè Itàlia va guanyar amb un final que, com aquell que diu, se li venia molt millor a Chicone i va demostrar que està molt fort.
Ayuso, què n'hem de dir?
Pues jo espero que agafi el seu punt de forma. Se l'ha vist que al principi de Vuelta, pues, en aquest final en el de l'altre dia, pues, que no estava el millor amb el seu millor moment, però jo crec que és dels corredors que amb el poquet que ha corregut aquest any serà dels que anirà de menys a més i veient com és el recorregut de la Vuelta fa bé, no? Perquè al final la segona i tercera setmana jo crec que és la més dura d'aquesta Vuelta.
Acabo, com et va la vida?
Molt bé, molt bé. Una altra Vuelta a Espanya i disfrutant, muntant el que puc en bicicleta i gaudint.
Vinga, anem parlant. Merci.
Molt bé, merci a tu.
Un plaer, un luxe sempre escoltar el Purito Rodríguez. Quique, doncs res, avui pendents de Figueres i demà bona etapa guapa, Olot, Andorra, eh?
Sí, des d'Olot, camí del Col de Pal, Andorra serà la primera de les dues arribades en alt consecutives, demà a la Pal i passat demà a Cerler, ja a la comunitat aragonesa. Serà el moment de saber si Vingegaard, si Ayuso, si Almeida estan en condicions de guanyar aquesta Vuelta a Espanya. Però abans, el trajecte per aquí, a sota el sol, de Figueres, irà a l'Empordà.
Ho seguirem, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Com seguirem des d'avui, que ja ha començat l'Eurobàsquet. Aquest matí partit inaugural, victòria de Lituània 94-70 davant Gran Bretanya. Demà a les dues, debut a la selecció espanyola davant de Geòrgia. Tenim el profe Miguel Ángel Paniagua. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda. Et faré algunes preguntes per ignorants en la matèria, com jo, que no dominem gaire la matèria del bàsquet. Això arrenca ja 24 seleccions, 4 seus, i la primera pregunta que et faria, profe, és que em situessis les 3-4 seleccions que consideres que són favorites al títol.
Bueno, tot el que no sigui que Sèrbia guanyi aquest torneig serà una sorpresa mayúscula. Sèrbia ha vingut amb un equip extraordinari, amb el Nikola Jokic i amb el Bogdanovic, que són dos jugadors estel·lars, particularment Jokic a la NBA, i tot el que no sigui que Sèrbia guanyi el torneig, com dic, serà una gran sorpresa. I també per afegir tres seleccions que jo crec que haurien d'estar en la Final Four o, com es diu, en un torneig com aquest, en semifinals, serien, no necessàriament per aquest ordre, Grècia, França i Alemanya.
Uh-huh. Quina selecció creus que pot ser la revelació, la sorpresa de la competició?
Jo diria que dos. Una seria Turquia, perquè té molt bon equip també, però no està considerada en les quinieles com a un equip capaç de fer grans coses al torneig. I l'altra podria ser Espanya, l'altra podria ser la selecció espanyola. No sé fins a on podrem arribar. Jo crec que podem arribar a quarts de final. Seria quasi un miracle passar a semifinals, però en principi jo parlaria d'aquestes dues seleccions, una a Turquia i l'altra a nosaltres, a Espanya.
Sí, em sorprèn una mica que situïs a Espanya, perquè jo, ja et dic, sense entendre molt de bàsquet, detecto molt de pessimisme al voltant del paper que pot fer la selecció espanyola en aquest torneig.
El pessimisme, Joan, i la selecció espanyola han anat sempre de la mà.
Sí.
I després la selecció ha fet coses que ens han deixat a tots bocadabats, no? Bueno, jo tinc fe, sé que, i és evident, i això ho sap tothom, no?, que estem en una situació claríssima de transició, amb una esperança de futur i d'un futur millor absolutament extraordinària, però ara mateix potser no estem en el millor moment per intentar aspirar a el que hem fet sempre, no? Que és pòdium. Però sóc optimista perquè tenim qualitat, tenim un jugador com el Santi Aldama, que ha de ser el referent, tenim els germans Hernán Gómez, a veure si el Dili juga d'una manera diferent o d'una altra manera a com ha jugat el Barça fins ara, perquè té molta més qualitat, crec jo, de lo que ha demostrat fins ara en el Barça. I tenim jugadors joves amb una projecció extraordinària, no? Si tot això funciona, podríem ser la revelació, però ja et dic que parlo de revelació d'anar a quarts de final, com a màxim, eh? Tot el que sigui més enllà de quarts de final, jo ho diria que és un miracle, no? Més enllà d'una sorpresa.
En el grup on la situes, com creus que quedarà classificada en el grup que té?
Possiblement segona. Depèn molt del partit contra Itàlia. El que sí és important, i això és una cosa que sí que vull dir a tu i a l'audiència, naturalment, és que tradicionalment, si recordes, els equips de Sergio Scariolo, la selecció nacional, comencen una mica lent i després van millorant en el torneig, no? En aquesta situació i amb l'equip que tenim aquest any, 2025, és important començar fort. Tradicionalment, els equips de Sergio Scariolo, tant a nivell de selecció com a nivell de clubs, han començat sempre una mica lents i després ja van millorant durant el torneig. Però en aquesta situació en la que estem en 2025, jo crec que tots els partits són importants i s'ha de començar molt concentrat des del primer partit amb Georgia i després continuar. No calen sorpreses en aquest grup, no? I hem de començar molt, molt forts perquè serà un torneig complicat. Jo ja et dic, suposo que Grècia és millor que nosaltres a dia d'avui. Itàlia ho tinc 50-50, 50%-50%, però els altres partits, que no seran fàcils en absolut, jo crec que Espanya està en condició, la selecció espanyola està en condició de guanyar aquests partits i acabar segona, tercera, i després veure què passa a vuitens de final.
Perfecte, doncs ho comencem a veure a partir de demà, aquest debut de la selecció espanyola a partir de les dues del migdia contra Geòrgia, que podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. Profe, t'escoltem molt a partir d'ara, gràcies per l'informe i una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres i, com sempre, una forta abraçada.
I en tenis, aquesta propera matinada, l'Open USA, pendents d'Alcaraz, Alejandro, que juga a segona ronda.
Sí, continua el tenis a l'obert dels Estats Units amb un Carlos Alcaraz recentment rapat, que jugarà demà a la una de la matinada al 3200 de final, demanant el 65 del món Mattia Bellucci. Després del triomf del murcià a la seva estrena a Nova York, Carlos buscarà davant un adversari en què mai s'ha enfrontat al circuit professional continuar la lluita pel número 1 mundial al rànquing ATP, on necessita o bé arribar a una ronda més junt que el seu rival Sinner o bé guanyar el torneig. Veurem què passa.
I acabarem amb handbol, que el Barça guanya la Supercopa Catalana. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. Victòria plàcida al conjunt culer, que segueix invicta i s'adjudica la seva 13a Supercopa Catalana consecutiva. Els de Carlos Ortega van dominar el partit des del principi gràcies a les 15 aturades d'Emil Nielsen en només la primera meitat i la bona actuació en atac que situava el Barça 19-10 en la qual del partit. En la segona meitat la dinàmica es va mantenir, els blaugrana amb més rodatge es van acabar imposant per 38-25. Així ha valorat la plantilla Carlos Ortega després d'aixecar el primer títol de la temporada.
Jo crec que aquest any podem defensar millor que altres anys, no? En atac posicional encara hi ha jugadors que estan una mica a sàncer, però portem només 3 setmanes de treball.
El proper repte pels blaugrana serà en les semifinals de la Supercopa Ibèrica el 30 d'agost davant el Porto.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Víctor, d'última hora, alguna cosa?
Doncs estan pendents a Villarreal de fer oficial l'arribada d'Arnau Tenas, aterrat avui a València, passat la revisió mèdica i pendent a les properes hores de que l'exporter blaugrana sigui propietat del Villarreal, que estigui a les ordres de Marcelino. També ha cridat França per aquesta aturada de seleccions a Koundé, pendents aquest divendres a la llista, per cert, de Luis de la Fuente amb Espanya. Ceballos i el Marsella segueixen parlant per aquesta sortida del migcampista del Real Madrid i, segons informa Marca, Janik Carrasco no tornaria al Metropolitano, que es parlava molt a les últimes hores d'un possible regrés a l'equip matalàssic.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxarem actualitzant l'enquesta en clau Barça. La pregunta avui és: què preferiu que passi amb Fermín? La gran majoria, el 72%, preferiu que es quedi. El 28%, que es faci una venda. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.